Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a L'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que fa d'altaveu dels grups de teatre local i una mica més enllà. Ja hem entrat al mes de juny, comencem a notar la calor, però no per això deixem de tenir ganes d'explicar-vos tot el que es cou a la cartellera teatral. I com sempre, l'equip que fa moure l'engranatge del programa està format per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Roca Mora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil i qui us parla, Jaume Pont. Amb Toni González i la resta de l'equip tècnic de Ràdio Sabadell que porten la màgia de la ràdio i la veu del programa, el Francesc Asens. I al programa d'aquesta setmana us presentem els continguts següents.
Amunt al Taló.
Un cop repassada la cartellera teatral de la setmana amb l'Eloi Garcia, a la platea indiscreta us parlarem del taller de teatre de Sant Vicenç que aquest cap de setmana presentarà els seus festivals de final de curs. Després entrevistarem a Josep Salomó de l'Associació Artística Encert que després de tot aquest temps d'inactivitat forçada aquest dissabte estrenen Avui no sopem a l'Estruc. I aquesta setmana us tornem a presentar un comediant sabadellenc, un actor que ha viscut al teatre des d'abans de néixer gairebé, perquè prové d'una família de comediants sabadellencs i que actualment ha estat treballant molt als escenaris professionals, l'Òscar Castellví. I per acabar, amb l'Elvira Franc, comentarem les obres que ha pogut anar a veure aquesta darrera setmana. Doncs tots a punt, tots preparats, que pugem al taló radiofònic de L'Amunt al Taló. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana i el nostre, la persona encarregada dintre del nostre equip és l'Eloi Garcia. Què tal, Eloi? Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Escolta, doncs una mica cansat de la xeslong aquesta, ja m'agradaria tornar a l'estudi.
Doncs escolta'm, aviam si a la temporada vinent ara això ja s'acaba, no sé si encara que la ràdio ens deixaran venir, però ja tenim moltes ganes de poder-te veure per aquí i tornar-nos a trobar tots, perquè això és molt avorrit, realment.
A veure si el curs que ve.
Exacte. Porta't la xeslong aquí a la ràdio, estaria bé, t'imagines assentat aquí a l'estudi directament amb la xeslong posat, així?
Home, ja estaria bé, sí, no? N'encarrego una que la portin a la ràdio.
Exacte.
A l'estudi.
Sí. Doncs vinga, Eloi, com ho tenim, això? Què tenim a la cartellera?
Ui, tenim quatre coses prou interessants, Goita, mira, a l'Alternativa Teatre i continua la mostra que Teatre d'Insomni fa com a final de curs. I aquesta vegada toca 13 el musical, a càrrec del Taller Jove. Les representacions seran aquest cap de setmana i el següent, els dissabtes a les 6 i a les 9, i els diumenges a les 5 i a les 8.
Molt bé, a l'Alternativa.
Els del Teatre Arlequí no ens fallen mai. Aquest juny ens porten encara més titelles i toca Blancaneus. Com sempre, dissabtes a les 6 i diumenges a les 12.
Molt bé.
Una altra, va. Aquest cap de setmana també comencen les representacions de Treu-te la mascareta. Això és una adaptació de l'últim guió escrit per Pristina Farcaixova, que el grup Ginjolers interpretarà aquest cap de setmana i el proper, els dissabtes a les 7 i els diumenges a les 6.
Això on?
Això serà l'Espai Arraona.
Ah, molt bé, vale.
Encara més, a l'Espai Foc Ventura, si encara no l'havien vista, ofereixen una altra oportunitat per anar a veure Els Estatges de la Mort, la lectura de poemes de la Nelly Sachs. Això serà aquest divendres a 9:45. Afanyeu-vos a agafar entrades per això, que volen rapidíssim.
Sí, exacte.
Una altra, va. El Teatre Encert presenta Avui no sopem. Això és una comèdia de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, dirigida per Josep Salomó, que es representarà aquest dissabte a les 8 a l'Estruc.
Exacte, i ara parlem amb el Josep, de seguida parlem amb el Josep perquè ens expliqui què tal Avui no sopem. Si ens quedarem amb gana o ens farem un bon fart de riure.
I tant. Res més, recordar que es pot trobar la resta de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat.
Doncs molt bé, Eloi, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent. Per cert, no sé si tenim pendent de la setmana passada l'enigma, l'actuació impostora.
Sí, no, ara me'n descuidava. Goita, el Teatre General, aquella de S'han acabat els fòtils, de la companyia Telòfag, no existeix.
Exacte, ja, el nom més sospitós. I la setmana vinent també aviam qui descobreix l'obra estafa, no? L'obra fake que queda en la cartellera.
Les entrades per tots els espectacles que hem dit i el que no, mira, per aquest.
Exacte. Molt bé, Eloi, doncs moltíssimes gràcies.
Apa, adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Teló.
Un element dels que ens demostren que som a finals de temporada són les representacions de les mostres i festivals dels tallers i les escoles de teatre. I aquest curs tan atípic, a més, és un símptoma que tot mica en mica va retornant a la normalitat. La setmana passada vam parlar del taller de teatre del Ciervo i aquesta setmana volem parlar del Sant Vicenç, del taller de teatre de Sant Vicenç, perquè el proper dissabte i diumenge representaran els seus festivals de final de curs. I per això avui volem parlar amb un dels responsables del taller de teatre, amb el Bernat Pareja, i a més també col·laborador del nostre programa. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume, com estem? Bé, bé, molt bé. Amb ganes ja de fer-los els festivals, que en tenim moltes ganes de poder fer alguna cosa una mica normal, no entre tanta anormalitat.
Exacte. Perquè com ha anat aquest curs tan estrany del taller de teatre?
Doncs mira, exactament com ho dius tu. La paraula jo crec que seria estrany, perquè entre les normes de cara sí, ara no, ara confinaments perimetrals, ara comarcals, ara no sé què, hem hagut d'anar variant entre l'online, el presencial, els grups de 6, sempre amb mascareta, evidentment, ho hem hagut de fer pràcticament tot a l'exterior, moltes sessions en fred, però bueno, al final el teatre no està una mica per sobre d'això i hem pogut tirar un curs endavant, no tal com hauríem volgut, però al final hem tirat endavant, que creiem que és l'important, això.
Això que deies de a l'exterior, heu estat voltant per les places de la Creu Alta, no?
Sí, així és, així és. Evidentment hi havia places que estaven millor, places que estaven pitjor, i una mica repartíem, no? Cada setmana aquí li toca la Lluís Sobirana, la plaça Creu Alta, plaça Usatges, totes les properes al centre, doncs ens trobàvem allà directament per no crear aglomeracions, i és això, anaves veient un grup a l'altra punta de la plaça també fent la seva sessió i tal. Clar, curiós ho ha sigut, i sí que els infants es desconcentraven amb altres jugant a pilota, els que estaven jugant per allà, però bueno, al final és això, hem pogut fer teatre, que és una mica l'important i l'objectiu que tenim al principi de curs.
I com us ho han pres els alumnes i també els monitors de tot plegat, tot aquest curs tan estrany?
Doncs això, en tenien ganes, en tenien moltes ganes, de tant infants com alumnes, com infants com monitors i monitores de fer les sessions, però és el que et dic, no s'ha pogut treballar molt en profunditat res, perquè a la mínima que et posaves una mica concentrat o demanaves silenci, hi havia gent jugant a futbol, gent xerrant, evidentment, no? És un espai públic, però clar, era una mica complicat. Vam provar de fer sessions una mica més curtes quan feia més fred encara, perquè acabàvem a les 9 tots congelats. Però bé, això, en principi, la gent li ha agradat molt. Sort també que hem pogut fer aquestes sessions, i han sigut necessàries també per molts de nosaltres.
Perquè de totes maneres sí que el que heu pogut fer han sigut unes colònies. Aquest cap de setmana passat vau poder anar de colònies. Com han sigut aquestes colònies?
Doncs la veritat és que eren unes colònies que hem vist a posteriori que eren necessàries. És a dir, tant per monitors, però sobretot per tots els infants i joves, ostres, han gaudit com camells, s'ho han passat molt, molt i molt bé, i el fet de poder fer unes colònies que s'han hagut de reorganitzar mil vegades perquè les normatives anaven canviant i tot això, al final poder-les fer, a part de que ho trobem un gran èxit, era un dels objectius que teníem per aquest curs, per afrontar aquest curs, i la veritat és que ha sigut això, ha sigut un moment de cohesió molt bonic que no havíem pogut tenir en tot l'any, i al final doncs s'ha aconseguit aquest objectiu, no? De poder tenir una estona per nosaltres sense que ningú ens molestés, i poder estar hores i hores doncs xerrant, coneixent-nos millor i poder fer en teatre i passant-nos-ho bé i aïllant-nos una mica del món i de tot el que comporta, no? Les mascaretes, el gel cada 2 minuts, que també ho fèiem, eh? Però evidentment al mig de la natura és diferent.
Clar. I amb tot això podeu preparar o podeu presentar un festival de final de curs, que això
doncs sí,
té molt
sí,
mèrit,
sí.
No? Perquè com serà aquest festival d'aquest curs tan especial?
Doncs mira, serà molt minimalista, molt minimalista. Pensa que ho hem pogut preparar en una mica més d'un mes. És a dir, ha sigut una cosa molt, molt breu, que hem hagut d'escriure a correcuita un text o fer improvisacions o muntar alguna cosa a cada grup, però serà més aviat això, molt minimalista, amb pocs objectes sobre l'escenari i amb poc públic. I el que farem és, durant tot el cap de setmana, hem distribuït hores. És a dir, tindrà una hora i mitja cada grup per entrar, maquillar, provar si volen fer alguna cosa, que entrin les famílies, fer la representació i marxar. És a dir, i així evitarem que hi hagi pares de diferents grups barrejats, que hi hagi infants de diferents grups a dins del teatre, i per això doncs utilitzarem tot aquest cap de setmana i el matí del dissabte vinent per tal de fer d'encabir-hi tots aquests minifestivals que hem pogut anar preparant. El que és una mica més especial, potser, és el show d'escoladors, que cada any es fa i porta més feina perquè l'escriuen els alumnes i tal, i sí que estaran una mica més d'estona perquè és com el seu últim festival, i sí que com que porten molt més temps preparant-lo, serà una mica més treballat. Però la resta, ja et dic, serà minimalista, obres curtetes, i al final és per poder fer alguna cosa sobre l'escenari abans de tancar aquest curs tan curiós.
Perquè el show d'escoladors és el que tradicionalment es fa per Sant Vicenç, al voltant del 22 de gener. No?
Exacte, exacte, és aquest mateix.
Aquest any no s'ha pogut fer.
Aquest any les circumstàncies no ho permetien per res, i vam voler esperar, i mira, han tingut la sort, no?, aquests alumnes, que de poder fer aquest espectacle al final de curs, i mira, doncs, no he parlat amb ells, però em sembla que estan molt, molt contents per poder-lo fer, finalment.
Uh-huh. I Bernat, de cara al curs vinent, sí. Les previsions són tornar una mica al taller de teatre anterior a la pandèmia? No sé si això ho teniu ja més o menys planificat, i si ja sabeu si hi hauran, o sigui, quan seran les preinscripcions per poder-se apuntar, o com us plantegeu el curs vinent, vaja?
A veure, ens el plantegem una mica com els anteriors, és a dir, a fer el màxim que puguem. Que per nosaltres, si fos per nosaltres, aquest any l'hauríem fet també normal, però clar, evidentment les circumstàncies no ho han permès. Però nosaltres volem recuperar la idea de fer el teatre en sales, de fer-lo per grups tots junts, de, evidentment, quan es pugui fer-ho sense mascaretes, de fer tots els actes que fèiem, perquè creiem que una mica, no, l'essència de comunitat del taller recau en tots aquests actes i totes aquestes sessions tan especials, que intentem que sigui cada dissabte de 7 a 9, i ho plantegem d'aquesta manera, no?, d'intentar recuperar tant com es pugui aquest taller postpandèmic que teníem, i les inscripcions començarem per aquí, no? Seran com l'any passat, les farem a finals de juny, principis de juliol, encara hem d'acabar de marcar la data, i bé, es podrà apuntar tothom qui vulgui per l'any que ve, a veure si opten a plaça per tal de tenir, doncs, això, la plaça i el lloc per fer teatre.
Molt bé, doncs escolta'm, Bernat, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molt contents de que puguem parlar això, de les ganes aquestes de cara al curs vinent tornar a mirar de tornar al màxim a la normalitat amb les mesures que una mica doncs, limitin el mínim possible doncs, el taller de teatre i l'activitat entre diferents grups i diferents alumnes. I que continuem això amb aquesta energia i aquesta empenta doncs, de sempre del taller de teatre de Sant Vicenç.
Doncs moltes gràcies, Jaume, i tant de bo que quan ens toquem l'any que ve et digui, doncs mira, hem recuperat els festivals com vam fer el 18-19 amb total normalitat.
Exacte, perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat.
A tu, Jaume, que vagi bé.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al
Taló. L'Associació Artística Encert no s'ha deixat vèncer per la pandèmia i ha seguit preparant teatre durant aquests dies per tal de recuperar l'activitat tan bon punt sigui possible. El que han preparat és segurament el que més necessitem aquests dies després de tants confinaments i altres tristeses, i és una bona comèdia. Ni més ni menys, Encert presenta aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Estruc la comèdia de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, Avui no sopem. I per poder-ne parlar, hem contactat via telefònica amb el director de la proposta, en Josep Salomó. Bon vespre, Josep, què tal?
Sí, bon vespre.
Com esteu? Bé, com ho porteu?
Bé, estem, de moment estem tots bé, tota la companyia estem a la mar de bé.
Molt bé.
Vull dir, no ens ha afectat el tema del Covid, en principi. Vull dir que,
perfecte.
I esperem que, que no ens arribin.
Exacte.
Amb les vacunes i tot plegat, doncs...
Sí, ara sembla que com a mínim això ja anem de baixada. Ja anem de baixada.
Sí, gràcies a Déu, sí.
Exacte. I per començar una mica, si ens pots explicar com us vau plantejar de preparar aquesta comèdia? Per què heu triat aquesta obra?
Sí, bueno, mira, ens va costar, perquè... A veure, és una obra que la volíem fer perquè amb la Mercè, que és la meva senyora i també és una de les actrius que surt a l'obra, dèiem, o sigui, aquesta ja l'havíem vist a Barcelona, després fa 4 anys més o menys la vam veure a Pineda, a la mostra de teatre, i vam dir que aquesta obra l'hem de fer nosaltres. I, doncs vam intentar buscar el text. Ens va costar molt perquè vam anar a l'Institut del Teatre a Barcelona, després al de Terrassa, i no hi era. Aquest text del Jordi Sánchez i del Pep Anton Gómez no hi era a l'abast del públic. I, bueno, gràcies a la col·laboració del grup de Pineda de Mar, doncs ens van passar el text, el que ells tenien, manuscrit, i, bueno, després jo me'l vaig haver de passar i el vaig haver de refer tot el text, però, bueno, gràcies a Déu, doncs, el febrer de l'any passat és quan ho vam demanar, i allà al maig o així és quan ens ho van enviar. O sigui que ara farà un any que vam tindre el text i vam començar, doncs, a treballar el tema. El que passa que, a veure, els assajos no els vam començar ben bé fins a l'octubre-novembre. Vam fer les primeres lectures i tal, i fins avui.
Mm-hmm. Perquè recordem que aquesta obra es va estrenar, si no m'equivoco, el 2016, i és una obra contemporània, és una comèdia de dramatúrgia catalana contemporània. No sé si ens pots explicar una mica una pinzellada de l'argument, o almenys el que planteja la història de Avui no sopem.
Sí, mira, més és una mica la sinopsi seria, diguéssim, que un matrimoni, que són el Vicenç i la Maria Teresa, viuen a Barcelona, estan ja jubilats i fa temps que s'estan plantejant de poder anar a viure en una casa que tenen al poble, a qualsevol poble. Però no s'acaben de decidir perquè, bueno, tenen uns problemes, diguéssim, perquè tenen dos fills, una filla que és funcionària, funcionària, i el fill que també... està casat, però es va divorciar, i hi ha nets pel mig. Bueno, la barreja, diguéssim, de tot el tema familiar fa que no s'acabin de decidir mai de marxar al poble. Però, bueno, aquí, al final, amb aquesta comèdia, doncs s'acaba de veure si marxen o no marxen. I digui, aquí, quan el posem en escena, es veurà si realment doncs van al poble o no van al poble.
Que aviam, aquesta fugida cap a... Bueno, aquesta fugida, aquesta voluntat de sortir de la ciutat és una cosa molt actual, que ara justament amb la pandèmia ha passat molt. Vull dir que amb això realment s'ha adaptat molt l'obra a l'actualitat, no? En aquest sentit.
No, i a més que és una obra, vull dir, actual. Vull dir, sempre serà actual, perquè a més, vull dir, hi ha diversos temes, diguéssim, que el tema dels nets, dels fills, divorciat... A veure, hi ha altres coses, hi ha més ingredients que no us els vull dir, però bueno, és molt, molt, molt actual.
Perquè es retrata el prototip de família, diguem, de classe mitjana catalana, no?
Sí,
seria,
exacte,
una mica?
Sí, el prototip és aquest, vull dir, una família de... Sí, mitjana catalana, sí. Que tenen una segona residència i que, bueno, que volen marxar, o sigui, que hi van sempre els caps de setmana, però que es plantegen de poder anar a viure sempre.
Mm-hmm.
Però allà passen moltes coses, durant l'obra, vull dir que és molt divertida.
Ja, i com creus que es pot, o sigui, creus que es pot explicar a través de l'humor, doncs, els problemes que sorgeixen això en les famílies?
Sí, perquè és que realment és una comèdia, però hi ha moments que hi ha molt de sentiment i toca molt la fibra, diguéssim, doncs, d'un tema molt, molt actual, com és el tema de nets i d'àvies i de pares divorciats amb problemes. Bueno, hi ha rerefons, a l'obra. Sí.
I com són els personatges d'aquesta obra? Quins actors interpreten aquests personatges i com són aquests personatges?
Mira, aquí representa... Bueno, són... en definitiva, som 6 actors només. Hi ha el matrimoni, diguéssim, gran, que són els avis, diguéssim. Després hi ha la filla, que és soltera, i el fill, que està divorciat, i la jove, i després hi ha un net, que també surt a escena. Mira, la dona, diguéssim, doncs, la dona gran, és la Maria Mercè Fisa, el Vicenç, que és el marit, diguéssim, que és el nerviós, el que tot el dia està bellugant-se amunt i avall, és en David Òbia. Després tenim el fill i la seva dona, la segona dona, és el David Galinsoga i la Mònica Martínez. La Raquel, que és la filla soltera, que no vol marxar mai i que, bueno, ja t'ho dic, ara és lesbiana, també toquem el tema aquest. Hi ha un moment que és molt actual també amb el tema lèsbic i tal, que és l'Olga Armengol. I després surt un net que es diu Pau, que és el nostre net, precisament, o Pau Fenoi.
I a nivell de muntatge escènic, com heu plantejat l'obra?
Tot passa en un menjador d'una casa, el menjador típic d'una casa d'un pis de Barcelona, de classe mitja, i bueno, representa que, bueno, una mica la història és que ells estaven de cap de setmana, però tornen perquè han tingut un accident, perquè amb ell ha caigut una teula al cap. I li ha fet mal i ha tingut d'anar a l'hospital, i a partir d'aquí representa que ve tota la família a casa a veure'ls, els avis, a veure què ha passat, i aquí es comença a desencadenar tot el merder, perquè bueno, tothom, la iaia sobretot, vol que tothom es quedi a sopar, però aquí hi passen baralles, hi ha discussions, i hi ha de tot.
I a l'hora de crear d'interpretar aquests personatges, què és el que us ha costat més? O no ha costat gaire? Perquè el fet de que siguin, doncs, personatges tan propers a la realitat nostra, no? Del tipus de personatges que siguin tan propers a les famílies actual, contemporània, catalana, no sé si ha sigut fàcil, difícil, o hi ha alguns personatges que realment tenen aquest punt una mica tan esbojarrat que potser ha costat més. No sé com ha sigut el treball dels personatges.
No ho és, perquè és una obra que és molt picada, és en constant moviment, entrades i sortides d'escena constantment. Vull dir que hi ha molt de text, és una hora i mitja amb text picat tot el rato, costat. I a més ens hem trobat amb el problema dels assajos, que no hem pogut fer una obra amb uns assajos típics i tal, perquè, a veure, primer de tot, hem estat assajant fins aquesta setmana passada amb mascareta. Això ens impedeix, vulguis o no, doncs, les expressions són diferents, però bueno, tot i que les hem anat matisant una miqueta, però també els assajos també hem estat en problemàtica, perquè tan aviat teníem que una setmana podíem assajar, com al cap de la setmana següent ens venia la instrucció de l'estruc que estava tancat i que tancaven durant 15 dies, pel Procicat, després 15 dies més. Alguna vegada hem tingut que assajar fins a casa dos o tres persones. Ha sigut bastant problemàtic, el tema.
Ja, ha costat. Però bé, teniu a punt i està tot encarrilat.
Sí. Fins i tot avui ja hem anat a l'estruc a portar escenografia, demà muntem, ja assagem allà, que és molt, o sigui, és molt d'agrair de poder assajar ja amb tota l'escenografia
del viatge,
com diu mana, almenys un parell de vegades, i dissabte l'estrena.
Molt bé,
i a partir d'aquí, doncs, bueno, altres actuacions.
Exacte, això és l'altra pregunta que us volia fer, perquè ja està tot ple, i per tant, per poder-vos veure, esperem que puguem, que no sé si teniu pensat, perquè crec que havíeu d'anar al Teatre del Sol, però amb la situació actual no crec que pugui ser.
Nosaltres ja teníem compromès al Teatre del Sol pel setembre, pel 18, o sigui, actuàvem del 18 al 26 de setembre, dos caps de setmana, però, esclar, la setmana passada ens hem trobat amb la sorpresa d'aquest tancament provisional. Estem en negociació amb ells, estem esperant informes tècnics de l'Ajuntament, a veure què diuen, i no sabem si podrem actuar al setembre o no allà, però bueno, si no, buscarem alternatives, vull dir, a veure quin altre lloc per Sabadell, perquè clar, aquí s'ha quedat, a Sabadell s'ha quedat molta gent sense poder-ho veure. Vull dir, tenim, gràcies a Déu, tenim molta gent, moltes amistats que ens estan demanant, doncs, a veure on la fem i quines dates, però encara no els hi podem dir. Clar. Perquè sí que tenim dates, però de fora de Sabadell.
Exacte, ja. I això és l'altra pregunta. Fora de Sabadell ja teniu possibles,
sí,
bolos?
Sí, mira, tenim ara jo contractat al Creixell, a l'Ajuntament del Creixell, el 3 de juliol, després estem acabant de perfilar el primer de setembre, el primer cap de setmana, a la Torre de l'Espanyol, a Tarragona també, i bueno, tenim algun altre, però encara no està definit, amb el qual, de moment, i bueno, tenim, i després entrem amb la roda típica de concursos i mostres de la federació, que ara, a partir del mes que ve ja, començaran a demanar, doncs, que els hi passem propostes i tal, i a veure.
Home, en cert, és la companyia de Sabadell que actualment fa més bolos, pràcticament, vull dir que porta,
sí,
que més exporta teatre sabadellenc.
No,
sí, l'any passat és atípic, totalment, és un altre...
Exacte.
Però vull dir que
però,
vosaltres sou un dels grups
sí.
Que, més, sí, que sí. Més exporteu. I no sé si teniu alguna altra obra ja en cartera per començar a preparar a part d'Avui Sopem.
No, en principi, com que aquesta també, ja dic, l'estrenem ara, però l'hem d'acabar de rodar bastant, en principi, cosa que trenquem una mica la norma, perquè en cert, cada any preparàvem ara ja a partir de març-abril o a maig, ja començàvem a preparar una altra obra. En canvi, aquesta la mirarem de portar un altre any més, perquè clar, tampoc no hi som a temps d'anar a segons quins concursos, i en canvi, d'aquesta manera, tenim un any més de marge per poder acabar de rodar-la i poder-la disfrutar.
Clar. I una trama mal ordida ja ha quedat, perquè us va enganxar justament una trama mal ordida en el moment que
sí,
va saltar la pandèmia, no?
Una trama mal ordida, mira que les actuacions que teníem el 2020, el març del 2020, que va ser quan ja vam tenir els problemes amb la pandèmia, automàticament ens van demanar si la podíem fer el març d'aquest any, però que el març d'aquest any, 2021, tant a Tàrrega com a Barberà del Vallès, que amb un era mostra i l'altre ja Tàrrega era concurs, que ens havien triat i que volien que les portéssim allà, els hi vam haver de dir que no, que el mes de març d'aquest any encara, clar,
amb
a la trama surten
sí.
10, 11 persones, sí. Més tècnics, més tot plegat, era
llavors
impossible.
Encara hi havia confinament comarcal, em sembla, i vés a saber com estava.
Exactament, a més teníem problemes de desplaçament, sí. Bueno, ja vam dir que no, que aquesta ja la matàvem, perquè no podíem anar a rodar-la més perquè havíem d'anar ja de cara a aquesta...
A més, ja ha passat molt temps i tornar a reprendre una obra així és com...
Això ja costa més, al cap d'un any i pico.
Exacte.
És el mateix que ens va passar amb Arsènic i Puntes de Coixí, que no l'hem pogut estrenar.
Aquesta no l'heu pogut estrenar, Arsènic?
No, no Arsènic.
I la teniu prevista de reprendre-la o no? Ja també
no,
la deixeu
aparcada?
No, al final
l'hem deixada perquè també surten molts personatges, és impossible reprendre assajos. Aquesta ja l'hem deixada. No vol dir que potser
d'aquí uns anys,
dos anys
potser,
o això la poguéssim tornar a tirar endavant, però en principi no està previst.
Molt bé.
No.
Doncs Josep, escolta, aquest dissabte, dia 5 de juny, a l'Estruc, a les 8 del vespre, es podrà veure Avui no sopem, i els que no, bueno, els que ja tingueu entrada, doncs perfecte, però els que no, doncs estarem alerta que ens pugueu explicar doncs altres dates per poder-la venir a veure.
Que us ho puguem informar de seguida que sapiguem alguna cosa.
Exacte. Moltíssimes gràcies i molta merda amb aquesta estrena i molt contents de que en Cert reprengui un altre cop l'activitat.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
En una de les sortides a veure teatre de l'Elvira i el Marcel, en què van anar al Teatre Acadèmia, van aprofitar i, havent acabat la representació, van entrevistar a un comediant sabadellenc que, com deia a la presentació del programa, ha viscut al teatre des d'abans de néixer i que actualment és un professional amb un bon currículum d'obres representades. A continuació, coneixerem molt millor el comediant sabadellenc d'aquesta setmana, l'Òscar Castellví.
Hola, bon vespre. Avui ens hem desplaçat amb l'Elvira Franch. Bon vespre, Elvira, què tal?
Hola, bon vespre.
Ens hem desplaçat cap al Teatre Acadèmia perquè aquesta setmana i fins al 6 de juny, si no m'equivoco, s'està representant L'olor aixordadora del blanc, una obra que ara en parlarem una mica, ara mirarem de desglossar una mica en què consisteix i quins recursos fan servir, com és aquesta obra. Una obra que hi surt un comediant sabadellenc, per això avui tornem amb aquesta secció, comediants sabadellencs, que en aquest cas és l'Òscar Castellví. Què tal, com estàs?
Bé, ara molt cansat. Bon vespre. Molt bé, estic bé.
Sí, perquè acabem de veure l'obra, s'ha de dir tot. Primer hem vist l'obra i ara xerrarem una mica amb ell.
Molt bé, doncs comencem parlant una mica primer de la seva trajectòria, no? I després parlem una mica sobre aquest espectacle. Elvira, què li volem preguntar primer de tot?
Bé, preguntar. Primer voldria dir que la família Castellví sou, doncs, una icona del teatre a Sabadell, faranduleros. Recordo el teu avi, el Carles Castellví, fent el tartamut, que per mi és el tartamut per excel·lència de tota la vida. I l'àvia, fent primer de Marta, després d'àvia, dels Pastorets, una àvia que jo diria que va ser l'àvia de tota una generació. Llavors, per descomptat, els teus cosins, els teus tiets i, per descomptat, el teu pare. Sí. El teu pare, un gran tècnic.
I va fer de Llucifer.
Sí, sí. I va fer de Llucifer.
Una època que combinava de tècnic de Llucifer, després va acabar sent tècnic i el cap tècnic del Teatre de la Faràndula, però també hi va fer algun musical també amb la Joventut de la Faràndula fa molts anys, això fa molts anys. Però sí, la nissaga Castellví, teatreros tots, i bueno, d'aquí he sortit jo, no? D'aquí he mamat teatre des de ben petit i des de dins la Joventut de la Faràndula, el taller teatre, l'aula jove i amb tots els meus amics, tots teatreros. És a dir que, sí, sí, Castellví és teatre.
Teatre. Com es viu amb una família tan teatrera? A les reunions familiars, per exemple, es parla de teatre? Es fa teatre quan es fa una celebració?
Sí, 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 fem molt xivarri. Fem molt, jo sí que ho fem, fem molt xivarri i es parla molt de teatre i és que és una passió. Ja és el que hi ha dins a casa i a part també el meu cosí Jordi Bert també és tècnic i es parla molt de teatre i es parla també molt de la confessió i de tècnic i me'n recordo el meu pare que sempre parlava amb el Jordi, pues mira, hi ha aquests focus nous, aquests mòbils que es mouen, aquesta il·luminació, aquestes projeccions, i després jo em metia, doncs mira, he anat a veure això al Teatre Nacional, he anat a la Faràndula a veure això i amb el meu cosí, no sé què, i també amb la Ruth, la dona del meu cosí, doncs mira, estic fent aquesta obra de teatre, o sigui, tots o parlem de les obres que estem fent o del que hem anat a veure o no sé, això sí, som una família molt, molt napolitana, no? Teatreros i bromes, i sí.
Molt bé, i penses que això es porta, és un gen que portes, o és per tradició? Perquè la família sempre se n'ha parlat, llavors vosaltres us heu dedicat, tant el teu cosí com tu, per exemple, al teatre professional, per què? Per inèrcia, perquè sempre ho heu viscut, o perquè ja ho portes dins, genètic, diguéssim?
Sí, no sé, seria molt agosarat dir-ho genètic, però jo crec que és genètic. És que jo sempre dic una cosa, no? Els meus amics o gent que ha estudiat a mi l'estudi del teatre, en plan, ostres, vosaltres us en recordeu, no?, de la primera vegada que heu decidit, jo vull fer teatre o jo m'apunto aquí? Jo no me'n recordo. Jo és una cosa que no me'n recordo. Jo ja m'he trobat sempre dins la Joventut de la Faràndula fent un teatre, fent un pastor molt petit que no parla, que va agafat de les manetes del meu cosí i m'acompanyava a les escenes i el meu avi, que com molt bé deia, es feia el Jeremies, doncs jo veia el meu avi, jo no em donava compte que estava fent teatre, jo veia el meu cosí Jordi fent de pastoret, després l'Oriol també, que va acabar fent el Rovelló, i ara és el Jeremies, i el meu avi, no sé, jo en família, com qui estava a plaça jugant amb el seu avi, estava en un escenari, i com que el meu pare també corria per allà i tal, fins i tot més germana, que no s'ha dedicat també i ha fet de pastoreta, sempre s'ha fet teatre, jo sempre he estat a dins, ja a dins el TTI, el taller de teatre, i no sé, suposo que ho portes a la sang.
Ho portes a la sang. I bueno, quan vas a ser més gran, vas anar a l'Institut de Teatre, després quan vas acabar, vas formar part del T4, em sembla que es deia?
El T6,
del Teatre Nacional.
Sí, sí, sí.
I hi ha una anècdota que m'agradaria comentar amb tu, que suposo que és una experiència per tu brutal. Quan estava representant una obra en el Teatre Tallers, és que jo...
A la sala Tallers
del Nacional. Sí. Com es deia?
Gangbang, sí.
Que us van encordiar, va pujar unes persones a l'escenari, us van fer parar la representació.
Sí, mira, ara fa 10 anys d'això.
10 anys. Jo recordo que em va impactar molt aquell fet i vaig pensar, els actors que estaven allà...
Però com ho saps això? Ho vas veure?
Ho van donar per la tele i es va...
Ah, clar, és veritat.
Sí, sí, va haver, doncs...
Bueno, perquè els oients es posen una mica al dia.
Explica-ho una mica, sisplau.
A veure, és una anècdota que...
Durilla.
És durilla, fan broma, però és trista.
Sí.
I amb els temps que corren, que cada cop
gent
de Vox i feixistes i aquesta gent està per tot arreu, doncs s'ha de vigilar perquè campen, fan el que volen. I ens va passar això. Nosaltres fèiem una obra de teatre, normal i corrent, i en un, representava que era un bar, no? un antro, que se'n diu, un bar de nit, de copes, i que la gent anava allà perquè gent que estava sola doncs, trobava la confiança en un cambrer o amb gent que coneixia en un bar. Què passava? L'anècdota és que aquella representació, aquell bar, succeïa el dia que, curiosament, el papa, no sé quin era, el Joan Pau, no, era el Ratzinger, no sé quin papa de Roma, visitava Barcelona, la Sagrada Família. Però això és una anècdota, no? No representàvem una església, era un bar, i aquell dia a Barcelona hi havia la visita del papa, era un comentari. Què passa? Això va sortir a la premsa, mentre assajàvem es va fer un boom, vam sortir per Intereconomia, una associació que es diu Cristians va començar a dir aquesta representació és blasfèmia contra Jesús i contra la religió, i jo mateix que estava fent l'obra, dic, ostres, jo no sabia que l'obra anava d'això, perquè el meu personatge era un nano que estava sol, que celebrava 18 anys i anava en un bar a conèixer gent, hi havia un altre personatge que buscava el seu fill, bueno, l'obra no anava de blasfemar. Què va passar un dia? Bueno, explico això perquè es va donar molta volada i clar, aquí vaig descobrir el poder de vegades de la premsa aquesta groga o que li volen donar cova a coses que no passen, i estàvem assajant l'obra i teníem periodistes al carrer i tal. Bueno, total, fins que un dia vam estrenar l'obra i al cap d'unes representacions, en un moment de l'obra que un personatge deia una frase de missa que és mengeu i preneu-ne tots, perquè feia referència al seu cos, no? Mengeu i preneu-ne tot, no sé com és la frase de missa.
Sí.
En aquest moment van saltar dos energúmens, dos feixistes, dos neonazis, que s'ha de dir, dos ultracatòlics, vull dir, gent que entén la religió equivocadament, perquè la religió és fe, no és intentar denigrar l'altre. I van entrar dos, s'ha de dir, perquè a vegades es blanquegen les coses, i s'ha de dir, eren dos nazis, neonazis, van saltar allà, viva Cristo Rei, hijos de Tarra, hijos de... Bueno, ens van insultar, ens van dir de tot, i van intentar agredir-nos agafant un tamboret, el anaven a llançar, me'n recordo que l'Àngels Poc, pobret, el cel sigui, li van intentar tirar, van rectificar i van trencar l'escenografia i van menjar, van tirar bombes fètides i no sé què. Va acabar amb un esglai, un susto, i vam continuar fent les funcions amb dos segurates al públic, no? Però ara ric, no? Però en aquell moment va ser un susto. A més, curiosament, aquell dia hi havia càmeres de BTV perquè ens havien d'entrevistar així com feu vosaltres, i clar, després van tenir les imatges d'aquells dos sonats saltant, i els Mossos també ho van veure. Clar, després les teles més de dretes, Intereconomia, com Telecinco, van començar a dir, ah, esto es un marketing del Teatre Nacional. És com, a veure, no. Vull dir, és una anècdota, ostres, 10 anys ja.
10 anys,
però sí, sí, van sentar...
A mi també em va impactar, perquè vaig pensar, eren els seus començaments, diguéssim, no feia gaire...
Sí, no...
I per mi devia ser una experiència brutal per tu.
Bueno, va ser un
susto. Com reacciones davant d'una cosa així?
Jo dono voltes, com un lleó tancat una gàbia. Dono voltes perquè és un segon que penses, clar, és que això que fem és ficció. Jo si m'aixeco d'una butaca i pujo a l'escenari, puc pujar. I sembla que no ho pugui fer el públic, però el públic si vol puja i entra dins i et pot tocar.
Sí.
I en aquell moment va ser, uf, cuidado. I a més aquest tipus de gent, no sé, estan molt sonats. I a més, avui en dia, que són a la premsa i a les portades dels diaris i d'aquest debat, no? Se'ls ha de portar a la tele i se'ls ha de deixar parlar. Ostres, jo des d'aquí, i parlo jo personalment, és la meva opinió, el feixisme ni aigua, ni veu, ni micro, i no se l'ha deixat parlar, ni anar al teatre, ni fer això que van fer. Perquè riem i van tirar unes bombes fètides, però van intentar tirar un tamboret a la cara d'una actriu. Vull dir que s'ha pogut quedar molt malament.
De la manera que està evolucionant tot, per això m'ha recordat també aquell fet, saps?
Sí.
Perquè anem en un bon camí, doncs... doncs que donem molta importància...
I de rebot la llibertat d'expressió, no? Perquè al teatre hem de poder dir de tot i parlar de tot, i s'ha de poder... Però en aquest cas va ser la premsa que va, sense haver vist l'obra i sense haver estrenat, parlaven d'una obra que jo ni sabia ni encara com anava l'obra, vull dir que... I la tele, bueno... En fi, anècdotes, bueno, sort que és una anècdota que va acabar bé, però...
Que segur que en tens moltes més.
Sí,
i que, bé, llavors jo et voldria preguntar, estàs molt involucrat també, vas ser un dels fundadors de l'Art Galliner.
Sí, companyia el Galliner, sí, de
Sabadell.
Galliner,
de Sabadell. Sí, sí. I actues i és molt actiu. Llavors, com et compagines les actuacions d'aquí, a Barcelona, amb les del Galliner?
Sí, no. Mira, doncs ho compaginem com podem, no? Vull dir, el Galliner ho vam formar fa molts anys i perquè ens vam conèixer amb 6 anyets, el Marc Rius, el Xavi Salabert, l'Albert González i jo, al taller de teatre de la Faràndula, i hem anat fent obres de teatre i compaginem com podem. I ara, els últims ritmes i dinàmiques, és perquè, clar, el Marc Rius també està de gira i jo també fent altres coses, i el Xavi també és tècnic, està ocupat, i l'Albert González també està dirigint grans muntatges, doncs sempre que... El que encén sempre l'espurna és l'Albert. L'Albert diu, ei, he vist aquest text, fem això. I després, Marc, tu pots? Ostres, jo estic currant a Barcelona, no puc. Jo, Òscar, va, jo estic lliure, bam. I ara, per exemple, estan assajant un espectacle, el Marc, jo no hi soc perquè estic aquí, bueno, anem compaginant i sempre que podem fem teatre perquè... som amics des de petits i és, també ens fa som orgullosos de com dir-ho, de crear coses a la nostra ciutat de Sabadell.
Et sents sabadellenc?
Home, sempre, i amb el cap ben alt. Jo sempre aquí a Barcelona sempre em fan broma, Sabadell, Sabadell, tal, i de vegades em pregunten, ostres, què passa a Sabadell que hi ha tanta moguda, no? I jo sempre els explico tot, explico que hi ha la Faràndula, explico que hi ha el Ciervo, explico que hi ha Sant Vicenç, el Teatre del Sol, etc, etc, etc. I que hi ha molt... molt de moviment, molt caliu, i està molt bé, vull dir que... I mira,
tenim actors a Sabadell, doncs que...
A tot arreu, actors i actrius, sí, sí, i de teatre musical i a tot arreu.
Que no pararíem,
sí,
sí. De fer...
Sempre acaba apareixent algú de Sabadell.
Sempre, sí, sempre, tant, sí, sí, sí.
Molt bé.
Òscar, doncs parlem una mica de l'olor aixordadora del blanc, i el primer que et voldria preguntar és quant de temps porteu preparant tot això? I una mica com amb quin llenguatge jugueu, amb quin codi jugueu en aquest espectacle, perquè em penso, bueno, l'hem vist ara justament amb l'Elvira, és molt diferent del que estem acostumats a veure, no? És un llenguatge que no és el llenguatge teatral convencional.
No, no, és una bomba, és que no sabria ni com explicar-ho ni jo mateix. No, és teatre molt, molt d'avantguarda, teatre molt psicològic i teatre molt de moviment i vocal, i en el resum també ens agrada dir que és teatre, no? És un altre tipus del que estem acostumats, sobretot a aquest país, però és teatre amb majúscules, i com a actor et sents actor amb majúscules controlant molts elements escènics, ja sigui el teu propi cos i la veu, no? A l'olor aixordadora del blanc, que estem al Teatre Acadèmia fent representacions fins al 6 de juny, és un text de Stefano Massini, que és italià, i el nostre director Moreno Bernardi és italià, no? I ell ve de la biomecànica, i hem treballat el cos molt i la veu, perquè tenim tendència en aquest país de separar, no?, actors de text o de gest, i hem de ser intèrprets, vale? I hem construït una partitura a l'obra, com si fos una peça musical, de cos, veu, cançons, i també hi ha elements escènics de llum, so i projeccions, i portem entrenant, primer vam començar uns entrenaments d'investigació teatral sobre el nostre cos i la veu a l'octubre, no? I ara som al... ja no sé on som, al maig? T'ho juro que mai som visc, perquè cada dia és treball constant, portem des de l'octubre treballant aquesta peça com un artesà anar cosint, no? Com fent ganxet a poc a poc, anar cosint, perquè quan tens molts mesos per treballar un text o per treballar-te tu com a actor és molt, molt interessant, i perquè és rigorositat i constància, però vam començar l'octubre buscant una veu, un personatge, un cos, i el text treballant paraula per paraula, la coma, el punt, què són els dos punts, la puntuació, no? A l'escenari tendim a llançar text. No, anem a mirar respecte a la paraula, perquè hi ha un autor i un traductor, no? I anem a jugar amb la nostra llengua, anem a redescobrir el català. És curiós, però teníem un director italià, però ens deia, aneu a redescobrir la vostra llengua, no? I, ostres, i vam començar aquí. I els últims mesos, no?, el gener, febrer, març, doncs ja ha construït tots uns elements escènics que treballa, no?, el nostre director. Treballem amb el cos 100%. O sigui, jo animo la gent que vingui a veure aquest espectacle, perquè no ha vist una cosa igual, ni jo ho havia vist això, i per això em vaig tirar de cap al projecte. I som molts actors en escena i treballem 6 cossos al mateix temps, i que es creen personatges molt esperpèntics, o com titelles, o com li vulguis dir, però et quedes atrapat. El públic surt encantat i, o sigui, passa de tot, no? Hi ha molts inputs durant l'obra. I és una peça que parla de Van Gogh, Vincent Van Gogh, que és un autor, crec, que agrada a tothom, aquest pintor. Vull dir que...
Sí.
Sí, sí. No, anava a dir que em penso pel treball que feu de, tant de cos, tant de moviment, el treball gestual com de veu, que hi ha una reflexió també al darrere de què és la bogeria, qui està boig, qui no ho està, tots estem bojos a la nostra manera, no ho està ningú, no? Bueno, aquesta és una obra que intenta construir uns personatges que pot semblar que tots siguin pacients o metges del manicomi, no ho acabem de saber veure del tot, no?
No, el nostre director treballa els personatges com a rols, com a esbossos, no? Ell parla d'uns esbossos i també ho podem relacionar molt amb la pintura. O sigui, estem fent un gran quadre amb molts colors i fins i tot es parla molt de blanc, blanc, blanc i cada personatge no té ni color. El meu personatge, el doctor, sí que li dona un punt de color, no? El defineix l'autor de l'obra, no? Com que dona un punt de color al blanc. I això, vull dir que és una peça molt gran i es planteja això, és com una societat, no? Que hi ha el poder, hi ha els que manen, la gent que segueix el que diu el poder, els súbdits, no? I després hi ha aquella persona, el Van Gogh, no? El divers, aquella persona que és diferent, potser que és aquella classe social més baixa o no sé com dir-ho, no? Una persona diversa. I es planteja, no, això, no? Si nosaltres com a societat acceptem la diversitat, no? O si anul·lem aquesta gent que és diferent i que potser sí que té un problema, però anem a ajudar-lo, no a fer-lo més gran aquest problema o a maltractar-lo, no? També és una obra del 1889, si no m'equivoco, en un sanatori que, i això és històric, el meu personatge era oftalmòleg, no sabia res de la ment. Clar, Van Gogh tenia un problema i el van accentuar. Vull dir que l'obra també podem veure una societat com la que tenim ara, que tenim gent desafavorida, què estem fent amb aquesta gent o què fa les institucions amb els desnonaments, per exemple, no? Els fomenta, ajuda, no? Què fa la policia, clar, què fa la policia, compleix ordres, aquí també hi ha gent que compleix ordres però fan un maltracte a Van Gogh. Podem veure moltes similituds a moltes coses del que estem vivint com a societat.
Després, una obra que també té com un poder simbòlic molt, molt gran, perquè hi apareix aquest concepte del silenci, hi apareix aquest concepte del blanc també, que una mica d'absència de color, quan en realitat és la suma de tots, no? Ah, i aquestes projeccions que semblen barrots, sembla, sí, que estigui tancat en una presó al Van Gogh.
És que en Van Gogh està tancat dins un manicomi, però el tanquen dins la seva pròpia ment, dins la seva pròpia creativitat. I és molt dur i molt trist veure una persona que és un geni, però que ho passa malament, que ell veu que ha de pintar colors i els colors li fan mal. No hi ha un moment de l'obra que explica que ell mira per una finestra un paisatge i l'ataca, els colors l'ataquen, li fan mal. Nosaltres diríem, uau, quin paisatge més bonic, oh, respiro. Ell no, és al revés. Tinc tanta creativitat al cap que no ho sé gestionar. I aquí dins, la blancor més absoluta és la tortura més gran per ell. Ell vol pintar, ell vol colors, i aquí li han anul·lat. Per tant, també estem parlant de com anul·lem una expressió, un artista. Estem parlant també potser d'anul·lar llibertat d'expressió, que és un tema que està, no?, en Pablo Hasél. Pablo Hasél, podríem parlar d'això, no?, o de Baltònic, o d'aquest rock black bloc, crec, que va fer un grafiti del rei i li van tapar, no? Parlem d'això també, de llibertat d'expressió i com... el poder, pam, també te la talla o et fa tornar boig, no? Per després poder dir, mira, és que és un boig, no, és un artista.
Boig,
clar,
boig. Sí, sí, sí.
Ara ens comentaves que el treball de creació de personatge és bastant radical, no? Bastant diferent, que totes aquestes seqüències de moviment, la veu, agafar els inputs dels altres, això és una cosa que aquí no hi ha tradició de fer, no treballem d'una altra manera, potser no donem tanta importància al tema gestual, o com ho veus tu?
No, clar, aquí tenim entès el teatre com deia, no? I de fet jo ho vaig estudiar així, no? Hi ha teatre de text, teatre musical, de titelles, gestual, ho separem tot, i després dius, ostres, tinc mancances, no? Hauríem d'entendre-ho com un tot, com a intèrpret, i treballar tot. I el Moreno Bernardi és el que proposa, ell ja fa 20 anys que està fincat a Barcelona, i també està en un espai d'investigació que es diu L'Espacio, que allà estan treballant això, no? El superactor, podríem dir, l'actor com a tal, com a intèrpret, actor i actriu que domina, doncs, el cos, la veu, el cant, i és el que després ell pot jugar amb nosaltres com un autor i pintar aquest quadre que estem fent, que com molt bé deies, hi ha un treball físic espectacular i ja tenim un munt d'indicacions i, no, i som un actor que sempre està fent coses i pensant i escoltant l'altre, el company, i la veu i la música. És com una gran orquestra i que tots toquem un instrument diferent, però, no, però el públic sent una mateixa cançó, no? És una forma de treballar per mi nova de tot el que havia fet fins ara, sí. I Moreno Bernarde treballa així, vull dir, des d'aquí aprofito que els oients i sobretot gent interessada en el teatre, la dansa, el que vulgui, perquè ell és actor, director i ballarí, que busquin Moreno Bernarde i vagin a veure el teatre i també que vinguin a veure el Teatre Acadèmia, també que ens vinguin a veure.
Doncs ho deixem aquí nosaltres, fem aquesta recomanació un cop més, l'olor aixordadora del blanc aquí al Teatre Acadèmia fins al 6 de juny. Vingueu totes i tots a veure l'Òscar Castellví, que el seguirem veient, sí. En, també en futurs espectacles, segur. A Sabadell i a Barcelona.
També el veurem a Sabadell, i tant que sí.
Sí, tornem,
En el Fresc Sabadell.
Al Fresc Festival tornem amb el Muntaplat, sí, si no m'equivoco, el diumenge 11 de juliol, que ja estan a venda les entrades.
Doncs cap allà.
Molt bé, doncs
moltes gràcies, Òscar.
Gràcies, Òscar, bon vespre.
A vosaltres.
Amunt al Taló, al teatre. Teatre de la ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, després d'escoltar aquesta entrevista a l'Òscar Castellví, i evidentment tornem a anar cap a Barcelona amb l'Elvira, molt ben acompanyats, com sempre. I què tal, Elvira, bon vespre, com estàs?
Hola, bon vespre, Jaume. Doncs bé, mira, vam anar a parlar amb l'Òscar Castellví i avui doncs comentaré una mica l'obra que sortia ell, l'olor sorridora del blanc.
Exacte.
A més, també parlaré d'una altra obra que surt una altra sabadellenca.
Sí.
Parlaré d'Alguns dies d'ahir, que surt la Marta Osó.
Molt bé.
Si et sembla, comencem per la de l'Òscar Castellví.
Endavant.
L'olor sorridora del blanc. És una obra de Stefano Massini que, com heu sentit, es representa al Teatre Acadèmia. 5 actors, sota la direcció atrevida i impactant del director italià establert a Catalunya, Moreno Bernarde, que és un director i mestre de l'Institut de Teatre de Barcelona, és coreògraf, ballarí, músic i investigació de noves tècniques teatrals. Tot això es traspua a l'obra en qüestió. Un muntatge xocant i innovador que requereix un gran i esgotador treball artístic i que els actors assoleixen amb notabilitat. Entre ells, tal com hem dit, l'Òscar Castellví, que, igual que els altres, demostra un gran domini del seu cos i de la seva veu. L'obra tracta de quan Van Gogh va ser tancat en un manicomi a finals de l'any 1800. El contacte que tenia amb el seu germà Theo, per mitjà de cartes, el feia dubtar el pintor de que si existia realment el seu germà. Fins i tot no s'ho creia quan aquest el anava a visitar. Les intervencions que van sortint dels metges, del director del tanatori i algú més, fan arribar a plantejar-nos que cada un de nosaltres tenim les nostres bogeries, les nostres dèries i passions. Segur que tots estem una mica bojos, però què seria del món sense una mica de bogeria, eh? És un tema conegut, amb un text preciós, però que es converteix en el menys destacable, ja que per sobre de tot prevalen les actuacions rítmiques i tremoloses i repetitives, seguint un compàs com musical que inspira dolor i desesperança. A l'espai escènic és tot blanc. El fons, les escales, el vestuari, tot. Només a la paret frontal han apareixent dibuixos geogràfics, principalment ratlles verticals de diferents dimensions que s'ajunten o separen, que suggereixen el tancament forçat de l'excèntric pintor. En cap moment surt cap pintura que pugui recordar els quadres del genial Van Gogh. Només el blanc immaculat i el color negre dels dibuixos. Només al final surt uns acolorits dibuixos esgarrifosos. Una manera d'explicar simbòlicament la frustració que sentia el neerlandès al no poder expressar-se lliurement. Potser ara no es tanquen les persones en un manicomi. però en moltes ocasions tampoc es deixa expressar lliurement el que un vol, tant siguin extransitats com realitats. En tenim forces exemples d'això. L'escena, els silencis anunciats, plens de tensió i ansietat. El blanc enlluernador, que el blanc, com tots sabem, són tots els colors, però que no és cap color. I les olors que no es poden notar fan que aquesta proposta teatral sigui diferent de totes les que s'han presentat i que l'espectador percebi tota l'angoixa que es deuria viure en un psiquiàtric fa 100 anys. Aquesta obra es representarà fins al dia 6 de juny, em sembla que ho hem dit en l'entrevista, O sigui que fins diumenge que ve hi ha temps encara per anar-la a veure.
Exacte. Bé, i els problemes mentals que ara estan tan... Que han pujat tant... Exactament, tant. Vol dir que...
Sí.
I a més, que al final el Van Gogh va ser una persona que a la seva vida no se li va reconèixer, doncs l'èxit el va tenir després, un cop mort.
La germana, la dona del Theo, justament va ser la que va fer l'exposició dels seus quadres i va ser a partir de llavors que va tenir èxit. Però durant la seva vida mai va ser reconegut. Estava considerat això, un boig.
Sí, exacte. I ara ens expliques una altra obra en què dius que també surt un sabadellenc, una sabadellenca,
que
tal i com explica l'Òscar en l'entrevista que li heu fet, es nota que Sabadell, doncs això, tenim un caché d'artistes, de gent de teatre molt important.
I tant, tenim un planter que com hem dit moltes vegades, la majoria d'obres, moltes obres que es fan professionalment, sempre hi ha algun actor o algun figurinista o algun director, algú de Sabadell, segur.
Exacte. Doncs aquesta obra de la Villarroel, no? Els dies que han passat.
Exacte. La Villarroel, alguns dies d'ahir, de Jordi
alguns
Casanova.
Dies exacte.
És una obra dirigida per Ferran Utzet i és una proposta teatral que ens endinsa o ens fa mirar com si fossin uns veïns d'una família catalana. Uns pares i dos fills joves, d'una edat jove, es van retrobar en el menjador de casa seva i van analitzant i discutint el que passa fora. L'obra està centrada en els fets que van viure a Catalunya des de l'agost del 2017, començant parlant des del brutal atemptat a Barcelona i a Cambrils, fins a les manifestacions en protesta de les condemnes als presos polítics. Aquests moments d'alegria, de tristesa o de ràbia, que cada un vam viure a la nostra manera. Uns fets que tots coneixem i reconeixem i que la família els tracta amb respecte. Tota l'obra és tractada tot amb molt respecte. Cada integrant de la família,
teatre
cada un de quatre, és diferent que la resta. Però ho tracta amb cura per la seva mare, ja que s'estimen i es respecten. Cada un és un prototip d'alguna manera de ser i de pensar. I cada un pot ser el nostre retrat. Ens podem sentir identificats en cada un dels quatre. Paral·lelament, surten petits trames familiars, que es converteixen en moments de crisi, però que tots quatre miren de passar-hi de puntetes, sense profunditzar, tapant, en moltes ocasions, aquestes qüestions més íntimes i doloroses amb converses sobre política. Com, per exemple, el més greu, és el trauma amagat de la mare, que la família sap i vol tapar en converses menys personals. Una obra molt a la línia del que hem pogut veure del Jordi Casanova. I també molt el perfil que li agrada dirigir el director Ferran Utzet. Teatre més o menys polític i realista, que el director ha sabut resoldre amb senzillesa i sense artificis. A l'espai escènic, una taula rodona que al seu voltant, moltes vegades, s'hi seuen els quatre actors i que va girant depenent de les emocions i els fets que van passant. Unes interpretacions molt naturals i creïbles de la Míriam Iscla, la sabadellenca, tal com hem dit, la Marta Usó, la Bel Pol i el Francesc Guallat. Cada un interpreta el seu personatge donant el to, el posat i l'intenció al paper que li ha tocat interpretar. Per posar una pega, personalment, jo diria que les interpretacions són tan naturals que en algun moment no s'acaben de sentir prou bé el que estan dient. i es perd algun comentari o alguna frase. Un text que, amb la perspectiva dels 3 anys que han passat després del procés, fa reflexionar i valorar. I sense sentimentalismes, fa valorar la nostra història més recent. Aquesta obra estarà en cartell fins al dia 26 de juny, o sigui que encara hi ha temps per anar-la a veure.
Molt bé, i és molt interessant. Elvira, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes dues obres, aquestes dues propostes, i t'esperem la setmana vinent.
A vosaltres, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I d'aquesta manera acaba el programa número 176. Ens acomiadem fins la setmana vinent, contents de poder ser a Ràdio Sabadell parlant de teatre i cultura a la nostra ciutat. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast del web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Fins la setmana vinent. Cuideu-vos, salut i teatre.
Amunt al Taló.